L'Andorra ha guanyat 3-0 al Prat i l'Hospital Etinàstic de Tarragona han empatat a 0 a la Feixa Llarga. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. En joc, el programa de l'esport català. Amb Ignasi Trapero.
Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts parlarem de la jornada del bàsquet català, repassarem com han anat els sortejos de les competicions europees d'hoquei sobre patins, parlarem d'handbol, de rugby, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, i Toni Sánchez, el control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc. Passem al més destacat de la jornada amb Jordi Cervantes. Jordi, bona nit.
Què tal, bona nit.
Amb waterpolo, sort diversa pels equips catalans d'Europa.
En l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga femenina, el Sabadell ha guanyat a l'Olympiacos 14-12 i el Mataró ha perdut davant el Budapest 9-11, per tant haurà de remuntar. En canvi, en els vuitens de final de l'Eurocup masculina, empat a 9 entre Sabadell i Mediterrani i derrota del Club Natació Barcelona per 9-11 davant el Mladost Zagreb.
En hoquei patins, els equips catalans ja coneixen els seus rivals a les competicions europees.
A l'Eurolliga masculina, format de fase de grups entre el 9 i l'11 d'abril, amb aquests grups, grup A, Noia Porto Barcelos, grup B, Reus Deportiu Sporting Oliveirense i grup D, Barça, Liceo i Benfica. La final 4 serà el 15 i 16 de maig, amb els tres primers de cada grup i el millor segon. A l'Eurolliga femenina jugarà en format final a 8 del 27 al 30 de maig, amb els següents quarts de final: Benfica-Voltregà, Estuard-Palau, Estuard de Portugal, i Cerdanyola-Manlleu. Per tant, hi haurà segon semifinalista català. I a l'Eurocup masculina, a la Europe Cup, volíem dir, es jugarà en format final a 7 del 30 d'abril al 2 de maig. El Lleida llista ja està a semifinals i els quarts de final els jugaran el Calafell-Girona, el Caldes-Ribadave i el Sarzana-Igualada. Del Calafell-Girona en sortirà el rival del Lleida llista a les semifinals. Per tant, Ignasi, tindrem segur finalista català a la Europa.
I en voleibol, el Sant Cugat a un pas d'aconseguir el bitllet pel play-off pel títol.
Perquè aquesta tarda ha guanyat a la Ballena per 3-16-1 i, per tant, té a un pas el seu bitllet a la plaça per la lluita pel play-off pel títol. Tot això, tot plegat, ho haurà de confirmar la setmana que ve amb l'última jornada de la Superliga femenina.
I pel que fa al futbol, a segona B, l'Andorra i el Nàstic, ara mateix co-líders.
Efectivament, els andorrans són segons en aquest cas, perquè tot i guanyar 3-0 al Prat, però empatats a punts amb el Nàstic, que ha empatat a 0 al camp de l'Hospitalet. El Badalona se situa de moment tercer en guanyar el camp de l'Espanyol B, i el Llagostera remunta al Cornellà per acabar guanyant 2-1 i situar-se a un punt de les tres primeres posicions. A tercera, el Vilafranca continua a tercer després de guanyar el Valls, i el Cerdanyola s'ha imposat a l'Horta i és líder en solitari. I a primera, el Barça dona un cop sobre la taula guanyant el Sevilla 0-2 i se situa a dos punts de líder l'Atlético de Madrid.
9 i 7 minuts, marxem de ronda. Actualitzar marcadors, començant pel futbol, per la segona B, per aquest Ospi 0, Nàstic 0. A veure si ara tenim més sort i podem doncs saber amb més detall com ha anat el partit. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González, bona nit.
Bona nit, doncs empat sense gols al municipal de l'Hospitalet en una primera meitat on hi ha hagut poques ocasions i marcada pels primers 15 minuts del partit, on els equips han arribat amb més facilitat. Han pressionat els dos conjunts en aquest primer quart d'hora, però semblava que en la segona meitat el Nàstic posava una marxa més i ha tingut una ocasió molt clara de gol de Javi Bonilla en un centrejut que ha acabat al pal dret de la porteria d'Aliaga. Ha tingut també una molt bona opció l'Hospitalet amb una rematada d'Audal que ha hagut de treure Suárez a córner, però cap dels dos equips ha aconseguit trencar l'empat, tots dos pensant més en conservar aquest punt que en buscar la victòria. Vermella directa al final del partit també per Brugui per protestar a la banqueta. De moment, bueno, ha sigut un partit suporífer, amb poques ocasions, com diem, Hospitalet 0, Nàstic 0, el Nàstic se situaria co-líder, situa co-líder amb la victòria de l'Andorra, mentre que l'Hospitalet suma aquest puntet encara dins del grup que lluitarà per evitar el descens.
Gràcies, bona nit.
Bona nit,
adeu. En hoquei patins, hoquei Lliga Plata Nord, quinzena jornada des de les 8 en joc. Aquest partidàs entre el Manlleu i el Sant Cugat, que de moment no hi havia gols. No sé si han arribat ja els gols o no, Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
Doncs de moment encara no tenim gols al marcador. 0-0 entre el Manlleu i el Sant Cugat. Un partit que està sent molt disputat entre els dos equips. No han entrat ni les passes directes. Xavi Arques, porter manlleuenc, ha aconseguit aturar-ne dues per part del Sant Cugat. I el Manlleu també ha tingut la seva i ha fallat la falta directa pel Molet ara fa uns instants. Falten 13 minuts de joc i el Manlleu ho prova amb xuts llunyats, que és com més efectivitat ha tingut, amb un parell de travessers a l'últim tram de la primera meitat. De moment no s'han mogut el marcador i veurem si es mourà d'aquí al final.
Doncs,
perquè els dos equips són molt golejadors, però de moment avui no entra.
Doncs el que són les coses, dos equips golejadors i que sempre que diem una estadística d'aquestes normalment acaben fent la guitza i les coses no van així. Doncs de seguida actualitzarem també aquest partit i en handbol, la primera estatal masculina, el grup D, partit de la 19a jornada entre el Sant Cugat i la Salle Montcada i que ha d'haver acabat ja. Cugat Media, Arnau Martínez, bona nit.
Bona nit, doncs sí, el partit fa estona que ha acabat i al final l'handbol Sant Cugat s'ha emportat un partit que s'ha complicat fins a l'esperat. Després d'acabar molt fort la primera meitat i començant que va millor la segona, aconseguint avantatge de 5 a 6 gols, l'equip ha disponit la producció i eficàcia ofensiva i ha vist com la falla retalla a distància. Per tot, els locals s'han reaccionat a temps i han acabat guanyant 28 a 24. Amb aquest triomf, l'handbol Sant Cugat torna a canviar la victòria i segueix en la part alta de la situació.
Gràcies, Arnau, bona nit.
Bona nit.
I més resultats, estaven pendents en l'hoquei lliga masculina d'aquest últim partit de la jornada d'avui entre el Voltregà i el Vendrell.
I que encara continua en marxa perquè queden 14 minuts per acabar la segona part, Voltregà 3, Vendrell 1.
I també un últim partit a l'hoquei lliga femenina.
A l'hoquei lliga femenina, aquest Telecable Gijón Sant Cugat que ja ha finalitzat i ho ha fet amb victòria de les asturianes per 6 gols a 3.
En joc. Repassem la jornada esportiva del cap de setmana.
Vinga, 9 i 11 minuts. Comencem a repassar la jornada del bàsquet català. Començant per la Lliga ACB, 24a jornada. I amb aquesta ajustada, emocionant, però importantíssima també victòria del Manresa.
Sí, és l'onzena de la temporada, 85 a 84 del Manresa davant l'UCAM Múrcia, que es deixa 8ens a la classificació. I ho comentàvem al principi del programa, Ignasi, commemora d'aquesta manera i posa al final un final feliç, no?, per aquests 25 anys de celebració de la Copa del Rei que va aconseguir el ja mític TDK Manresa.
I demà tindrem derbi, eh?
Sí, entre el Joventut de Badalona i el Barça serà a partir de 6:45 de la tarda.
El seguirem de ben a prop també aquí a l'Enjoc en el programa de demà. A la prèvia del partit, el tècnic de la penya, Carles Duran, que ho tenia clar, demà s'enfronten a un autèntic equipàs.
El Barça és ara mateix el millor equip, no només a Espanya, sinó segurament a la competició europea, no? Està en forma, està en bona dinàmica, està amb molts jugadors aportant moltes coses, però crec que és un repte per nosaltres. Jo crec que tenim, a part de la derrota o victòria, jo crec que tenim molt més a guanyar que a perdre, no? I aquest és el nostre gran repte, no? Jugar contra el millor equip que hi ha ara mateix a Europa, a casa, ens falta la nostra gent, lògicament, però jo crec que tenim un punt de motivació extraordinària, no? I a més, no hem d'oblidar, és el Barça, és un derbi, i per tant, sempre aquests partits són diferents.
Doncs segurament la classificació no tindrà res a veure perquè és un derbi. La penya ara mateix setena a la classificació, el Barça segon doncs a la caça i captura del líder Real Madrid, i el Baxi Manresa, per cert, amb aquesta victòria de 8, de moment 8è a la classificació. Un Barça que arriba a aquest derbi davant de la penya després d'una sorprenent, podem dir, derrota a l'Eurolliga.
Sí, de fet, van perdre per 7 punts de diferència al Palau davant l'Asvel de Villarbén, 69-76. Un equip que ja el va guanyar la primera volta, sí. I per tant que li té presa la mesura al conjunt blaugrana de Sarunas i Siquevicius. Malgrat tot, el Barça continua líder amb 18 victòries.
I després del partit, el tècnic lituà del Barça, que no es mossegava la llengua, era ben clar:
la copa ja està en museu, ja està passado. No podemos vivir en un club de Barça de ganando de una copa. Higgins ha jugado mal, no hay que mentir, tiene derecho a jugar mal, acaba de hacer 10 partidos seguidos sensacionales. Calaces tiene derecho a jugar mal, tiene que venir otros, igual ellos, es igual no ganar temporada regular, no, yo quiero ganar en cartas, yo quiero ganar en no sé, alguna tontería que estamos con amigos en 3:30 por la tarde, porque a 4:30 tienes que ir a casa.
Siquevicius, tot un guanyador, no li agrada perdre ni, vamos, ni el joc de cartes.
El confinament dels bars, a les 4 i mitja casa.
El té dominat, bastant més que nosaltres, o com a mínim que jo. Vinga, Lliga Femenina de Bàsquet, 27a jornada, demà jugarà només un dels dos equips catalans.
Sí, perquè el Cadí la seu Guernica Vizcaya ha ajornat per casos de Covid i es jugarà el partit del Girona, el Càceres Extremadura per Girona, demà a les 6 de la tarda.
Doncs les gironines que volen guanyar per continuar a la zona alta de la classificació, això és el que diu una de les seves jugadores, la Paola Ferrari.
Bueno, este partido es un partido peligroso. ¿Por qué? Porque Cáceres quiere ganar, está en una situación donde solo les vale esa victoria, entonces en esos momentos siempre es difícil jugar contra un equipo así. Nosotras tenemos que estar lo más serias posible, sabemos el desgaste físico que hay, pero hay que sacar ese partido para ir muy positiva a la Copa.
Un quart de 10 de la nit, parlem d'ara Lliga Leport, el grup B, 17a jornada. Aquí també només jugarà un dels equips catalans.
Sí, perquè s'ha ajornat l'Osca Força Lleida, demà a 2:15 del migdia, Girona Canoe.
I a la Lliga Femenina 2, 22a jornada, aquí tenim uns quants resultats d'aquest mateix dissabte.
Atenció, Barça 69, Helios 47, victòria número 21 de 21 jornades, Joventut 54, Segle 21 56, Mataró 39, Esnat Sant Adrià 77, cinquena derrota seguida de les mataronines, setena victòria seguida de les liles. GEC 1 i Girona 79, Almeda 56 i Viladecans 70, Lima Horta 78, sisena victòria seguida del Lima Horta.
La jornada que es completarà demà amb un altre partit, eh?
A 3:15 del migdia, Estadium Casablanca, Maresme, i també un partit pendent de la jornada 19 es jugarà demà a les 5 de la tarda, Barça-Sant Feliuenc, Sant Josep.
Doncs un Barça-Sant Feliuenc que, com ens deia el Jordi, avui ha sumat la 21a jornada amb 21a victòria, ja ho diré, amb 21 jornades, 69-47 davant de l'Helios. I mira que l'Helios al principi s'havia posat pel davant en el marcador. Ràdio Sant Feliu, Joaquín Ribas.
Ahí sí es, nova victòria de les noies del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc, i ja van 21 en 21 partits. Encara invictes les noies d'Isaac Fernández, que avui guanyaven a l'equip de Helios Moncayo de Saragossa per 69-47. Sí que és cert que l'equip visitant ha apretat una mica els dos primers quarts, però a partir del tercer l'equip d'Isa Fernández ha ficat la seva marxa. Aquestes seran les valoracions de Regina Aguilar, jugadora del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc.
Doncs ha sigut un partit bastant intens, ens ha costat bastant marxar el marcador. Elles han estat molt intentes en defensa i ens han aguantat estar el partit, però finalment ens l'hem pogut emportar. Ja portem 21, així que contentes i ja a pensar en el partit que tenim demà.
Així és, com deia ara Regina Aguilar, demà torna a jugar les noies del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc. Serà a les 5 al pavelló Juan Carlos Navarro davant el Sant Josep de Girona.
vinga, parlem de la Le Plata, el grup est, 19a jornada, un munt de marcadors també d'aquest mateix dissabte.
Sí, Cornellà 70, Benicarló 73, l'Hospitalet 75, Navarra 83, Pardinya 78, Caidi 75 i Albacete 80, Tarragona 62, un partit que ha finalitzat ara mateix. En canvi, s'està jugant encara el partit entre el Barça B i el Ventero i de moment podríem dir que la victòria quedarà al Can Barça perquè està guanyant per 27 punts de diferència. Barça B 56, el Ventero 29.
Demà jugarà al Prat.
A les 12 del migdia, Prat-Menorca.
Això a la E Plata, i si comencem a repassar els grups de la Lliga EVA, desena jornada, en el grup C1, avui teníem un partit.
Amb victòria visitant, Torreforta 56, Valls 65.
Aquest grup que es completarà amb dos partits més.
A les 6 i 5 i per les televisions locals, a l'Enjoc Televisió, Castelldefels i Igualada. I a dos quarts de 8 de la tarda, el Picat Artés.
I en el grup C2 d'aquesta Lliga EVA, també desena jornada, dos partits d'aquesta tarda.
Martorell 71, CC 65 i Esparreguera 97, Belsue Olivar 77.
Doncs la victòria s'ha quedat a casa, s'ha quedat a Martorell. Ràdio Martorell, Maria Ceresuela.
Victòria del primer equip del Club Bàsquet Martorell per 71 a 65 contra el Club Bàsquet CC en una jornada on els del Baix Llobregat han desaprofitat una renda de prop de 20 punts. El primer quart ha estat protagonitzat per un intercanvi de punts que ha acabat somrient els de Toni Olivares, 22 a 13. L'entrada de Bernat Álvarez ha estat un autèntic revulsiu per als locals i s'ha mostrat més atrevit a l'inici del segon quart. Poc a poc, i insistint en les segones i les terceres opcions, els martorellencs obrien forat. Però la presència d'Òscar Càmara a prop del cèrcol ha donat vida als barcelonins. A més, la defensa zonal del CC l'ha permès inquietar l'atac local. El CC picava pedra per sumar, però els martorellencs no cedien i marxaven 42 a 25 al descans. En la represa, els de Xavi Bardina buscaven retallar 10 punts o menys el desavantatge i han aprofitat per insistir amb la defensa zonal. Els martorellencs han cedit terreny i han mostrat poca resistència, deixant el 59 a 42 a 10 minuts per acabar el partit. Els de Toni Olivares han jugat més tranquils al darrer període i han neutralitzat l'intent de remuntada dels de Barcelona. Malgrat tot, el Martorell ha perdut dues pilotes seguides i ha deixat que el CC es posés a 6 punts. Als de Barcelona els han faltat 2 minuts per poder guanyar el partit, però finalment el 71 a 65 fa més líders als martorellans.
I en aquest grup C2 de la Lliga EVA, demà també es completarà la jornada amb un altre partit.
A 3 quarts de 7, Salou Sant Cugat.
Al grup C3, dos partits avui.
Aquest migdia, Llucmajor 74, Martinenc 77 i a la tarda, Barberà 56, Vic 75.
I demà, un altre partit.
A la 1 al migdia també, Jacques Sants Roser.
I al grup C4, aquí sí que s'han jugat 3 partits avui mateix. Un d'ells, a més, era un partidàs que hem pogut seguir a través de les televisions locals.
Sí, primer parlem dels altres dos. Consell 78, Granollers 50 i Lliçà Amunt 75, el Mozara 54 i el partit del bàsquet en joc, el Mollet 85, quart 67, un partit que deixa el Mollet en ple de victòries, 8 de 8.
Doncs déu-n'hi-do, intractable aquest Mollet 85-67 davant del quart, déu-n'hi-do, un partit que ha seguit amb Pep Carbonell.
Bona tarda, Ignasi, doncs sí, victòria del Mollet 85-67, vuitena victòria del Mollet, 8 victòries en 8 partits i tenim nosaltres l'Albert Serra, un dels referents d'aquest Mollet. No sé si us esperau aquest marcador tan gros, tan aquesta diferència tan àmplia, Albert.
Bueno, crec que quan afrontes aquest partit no t'esperes que des d'un principi doncs, hi hagi aquestes diferències. Evidentment ajuda, està clar. Ens ajuda molt a estar tranquils i a jugar tot el partit amb una altra mentalitat. Però no ens ho esperem, la veritat. Havíem preparat aquest partit d'una manera potent i bueno, crec que ens ha sortit bé.
Clar, el quart té dues victòries menys, és un dels perseguidors doncs, en el liderat del grup C4, però avui la diferència ha estat molt gran. Us heu agradat, fins i tot en moments de joc bonic, podríem dir, no? De jogo bonito en futbol, de showtime en bàsquet, i a més, en defensa també us han sortit bastant bé les coses.
Sí, la veritat que ens sorprèn que estiguem destacant sobretot pel nivell defensiu, és una cosa que estem portant molt bé. Evidentment ajuda doncs, tota aquesta dinàmica de Covid que està vent, i doncs, que ningú acaba de fer un ritme excel·lent. I en atac, doncs sí, en atac, la veritat que la clau d'aquest equip, jo crec que ens ho passem molt bé. És a dir, que ens entenem molt bé, ens ho passem molt bé, els entrenaments, venim a gust, i som feliços jugant a bàsquet, bàsicament. I crec que això es nota a la pista.
És una mica una de les senyes també dels equips de Josep Maria Marçà, no? Que els seus equips s'ho passen molt bé. Es nota a pista que s'ho passen bé, però aquest senyor, a més, aquest l'Albert Serra, ve de debutar en el 3x3 amb la selecció espanyola de bàsquet a València. Com ha estat aquesta experiència?
Doncs la veritat que una experiència espectacular. Llàstima de tot aquest envoltori que estem tenint del tema del Covid, perquè a nivell social doncs ens limita una miqueta i la relació doncs no és la que ens agradaria. Però bueno, a nivell bàsquet doncs, evidentment sempre doncs, estar jugant amb els millors i amb gent de tant nivell és un luxe.
Tu passes més bé amb el 3x3 o amb el 5x5? Perquè vosaltres ho passeu bastant bé, encara que sigui 5x5, que hi hagi un entrenador que posa unes normes, diguéssim, una disciplina, però us ho passeu bé, ho està ambient ara.
Sí, la veritat que sí, vull dir, per la meva part, bueno, és una pregunta complicada, el tema de que no, què prefereixes, 3x3, 5x5, no? És la típica pregunta. La veritat que mentre es pugui combinar les dues, és a dir, si puc escollir, millor, o sigui, si puc no escollir, millor. Però, bueno, crec que són dos esports completament diferents, que és el que encara jo crec que a poc s'està entenent i que a poc crec que la gent anirà veient i bueno, doncs, depèn de lo que t'agradi jugar més o menys, doncs dependrà d'un o l'altre. Bueno.
I a l'última, molt ràpid, la setmana que ve, bueno, la propera jornada, una altra vegada al quart. Després d'aquest partit, com afronteu el proper partit amb el quart?
Bueno, una altra història completament diferent. El seu camp, jugant a casa, haurem d'anar amb la mateixa dinàmica que hem començat avui el partit. Ojalà passi el mateix que ha passat avui. Ho dubto, però bueno, al final no crec que haguem de pensar en aquest partit quan ens anem cap allà, sinó que haurem de començar de nou.
Doncs moltes gràcies, Albert Serra. Albert Serra, recordem, el Mollet ha guanyat 85-67 al quart, 8 victòries en 8 partits. Aquest Mollet fa por.
Absolutament intractable. Gràcies, Pep. I a l'altre grup que ens quedava per repassar de la Lliga EVA, el grup C5, dos partits avui i un altre demà.
Sí, un moment, si trobo la polla.
El paper.
Correcte, mira, ja l'havia passat de llarg. Helios 71, Maresme 59 i Joventut 72, Bisbal 71. Per demà al matí a 10:45, Sant Antoni i Eivissa, Maristes a l'EVA.
Vinga, anem a fer un pas de rem. Mig minutet per actualitzar i per veure si arriben els gols en el Manlleu-Sant Cugat de l'Hockey Lliga Plata Nord. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
Bona nit, doncs. A 2 minuts i mig del final seguim amb l'empat a 0 al marcador en aquest partit que no hi ha gols però no està sent avorrit perquè està sent molt intens entre els dos equips del Manlleu i el Sant Cugat. La iniciativa, la segona meitat, està pel Manlleu, que ho ha provat amb xuts llunyans, amb jugades individuals, amb 3x2, però de moment no ha acabat entrant la pilota. Ni han tingut ocasions molt, molt clares, però les actuacions del porter del Sant Cugat, però la seva part ha estat bona. I de moment doncs, segueix aquest empat a 0 a 2 minuts i mig del final. Veurem si es mou en aquest tram final.
Doncs vinga, de seguida en uns minutets actualitzem a veure com ha acabat aquest partit i si arriben els gols. De moment s'estan resistint. Són les coses que passen a vegades en l'esport i en aquestes estadístiques que es trenquen per deixar-nos malament a vegades els periodistes. Ens aturem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i encarem la darrera mitja hora del programa. Hem de parlar d'hoquei patins, dels sortejos europeus, hem de parlar d'handbol, de rugby, de futbol americà, d'hoquei herba. Aquí a l'enjoc.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
La cuina per lots o el famós batch cooking. La cuina d'organització sempre ha format part de la majoria de les llars. És una tècnica que permet alimentar-se saludablement tots els dies de la setmana, cuinant menys hores i, per tant, guanyar temps i llançar menys menjar. És un tipus de cuina que ha tornat a agafar força pels ritmes de vida actuals, on gairebé sempre falta temps. El batch cooking permet en 2 hores de cuina setmanal anticipar gairebé tots els àpats. En què consisteix? Primer de tot, cal assegurar que tindrem prou recipients per guardar tot allò que cuinem. Podeu reutilitzar pots, recipients o carmanyoles de vidre. Caldrà posar els aliments cuinats als pots i deixar refredar sense tapa per després guardar-los a la nevera o al congelador fins al seu consum. Haureu de planificar el menú de la setmana per saber el que caldrà comprar i cuinar. evitareu comprar productes innecessaris i assegurareu tenir tot allò que necessiteu per cada plat. Recordeu que en funció dels imprevistos de la setmana, el menú podrà anar variant. Per tant, procureu fer preparacions que serveixin per diferents tipus de plats. Per planificar els menús, cal tenir en compte els diferents grups d'aliments: cereals, llegums, verdura, proteïna... El principal han de ser els vegetals. Preparar amanides en flascó de vidre, sopes i cremes, verdures escaldades, vapor, forn o ofegades, o fins i tot ratllades amb unes gotes de llimona per afegir les amanides. També podeu emmagatzemar la verdura neta i tallada, a punt per coure, o per crear una amanida amb bròcoli, romanesco, coliflor, espinac o enciam. Escolliu llegums de tot tipus i cereals integrals: arròs vermell, negre, basmati, tall, barreja d'arrossos, pasta, couscous, quinoa. Es deixaran en remull amb aigua la nit abans, els courem, passarem aigua fresca, escorrerem i envasarem. Podeu aprofitar per deixar fet hummus, per untar per esmorzar o com a plat d'algun dinar i o sopar amb palets de verdura fresca. Per la patata o el moniato, els bullirem amb pell o al vapor o al forn. Deixarem que es refredin i refrigerarem. Com a proteïna animal, es poden deixar fets ous durs per afegir amanides, sopes o cremes. O bé fer remenats de truites en 5 minuts durant la setmana afegint les verdures ja cuinades i envasades. També es poden usar peixos blaus petits en conserva, de pot de vidre, sardines, seitons, barat, o tenir cuinades a punt per enfornar croquetes o mandonguilles. Una altra opció seran els estofats de pollastre o gall dindi o vegetarians amb tofu. Altres preparacions que es poden deixar a punt seran lasanya, quiche, canelons o carbassons, carbassa o alberginer farcides, que només s'hauran d'escalfar. El dia que preparis els plats, procura aprofitar el forn per també fer rebosteria casolana i saludable. Recordeu tenir coses al rebost i a la nevera per acabar de muntar els plats, com cogombrets, espàrrecs, olives, llavors o fruits secs.
La xarxa de comunicació local.
Esport català els caps de setmana a la teva ràdio local.
Quarta deu de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc, i parlem d'hoquei sobre patins, hoquei lliga masculina. Arribem a la 21a jornada i hem tingut ja uns quants marcadors avui mateix.
Sí, aquesta tarda Mataró 3, Noia 5, Taradell 2, Calafell 2, Igualada 2, Caldes 2, Vic 0, Lloret 1, i continua en marxa el Voltregà Vendrell. Queden 2 minuts per acabar el partit. La victòria, però, es quedarà a Sant Hipòlit, perquè el resultat és de Voltregà 5, Vendrell 1.
Doncs la victòria important del Noia, Mataró 3-5. Mataró Ràdio, Sergi Coll.
El Club Hoquei Mataró, que ha perdut per 3-5 davant el Noia Freixenet en el primer partit de la jornada 21 de l'Hoquei Lliga, tenim amb nosaltres un dels capitans, Sergi Graner, que ens feia una primera valoració positiva aquest partit, oi, Sergi?
Sí, bueno, bona tarda. Sí, sí, superpositiva. Venia, bueno, la temporada no està siguent fàcil. A la mínima que ens obrim una mica per anar a buscar els partits, encaixem molts gols ràpids, i avui hem mantingut el marcador, hem sabut competir. L'equip avui ha sigut diferent i realment s'ha vist en el partit, no? Tots ja estàvem molt còmodes i així ha sigut el partit. Hem perdut, però la sensació és superbona.
Quina creus que és la diferència entre el Mataró que hem vist avui, que ha aconseguit competir davant d'un dels millors equips de la Lliga, com és el Noia, i amb el Mataró que va perdre per 5-0 al Vendrell la setmana passada?
Jo crec que l'experiència, cada partit que juguem, cada derrota que hem estat sumant, ens està ajudant a entendre una mica que l'esport també pot ser molt dur quan no et surten bé les coses, i crec que tots estem aprenent, estem fent un aprenentatge aquest any, i cada dia sabem més el que és la situació de la derrota i saber controlar els partits, no? I no sé, la pinya cada dia jo crec que també és més bona, encara que els resultats no surtin positius.
Avui us heu adelantat en el marcador fins a dues vegades, heu aconseguit col·locar un 2-1, però ja els primers minuts de partit de la segona part el Noi ha aconseguit remuntar, i un altre partit que aconsegueu posar-vos per davant i l'equip us remunta. Com gestioneu aquests temes? Com s'estan entrenant?
Sí, és... al final del partit, si no mires el marcador, a línies generals els gols són pràcticament anecdòtics, no? Els àrbits han tingut, jo crec que avui, un paper clau també. Ens han xiulat un munt de pilota parada i això tampoc ajuda, no?, quan un àrbit interromp tant el partit. Però tampoc és el nostre terreny, no? Aquí no ens hi podem ficar. A nivell mental, és l'única manera d'entendre quan vas per darrere, quan et remunten, has de saber sobreposar-te i, bueno, estem en aquest aprenentatge també.
I ja anem acabant, Sergi. Seguiu amb 6 punts, últims de classificació. Cada cop és pràcticament impossible la permanència o el play-off de descens. Seguiu amb esperances fins que les matemàtiques siguin al contrari i seguireu lluitant per mantenir-vos un any més a l'Hockey Lliga?
És obvi, no? Fins que les matemàtiques no diguin el contrari, nosaltres posem tot el que sigui de la nostra part. Estem tranquils, estem treballant tranquils, sabem la situació que estem i seguirem aquesta línia. Fins que les mates no diguin prou, nosaltres seguirem.
Doncs sentíem a Sergi Grané, un dels capitans del Mataró, que no baixen, no tiren la tovallola, i el Mataró que seguirà lluitant per aconseguir la difícil ja permanència a l'Hockey Lliga. Segueix últim la classificació amb 6 punts l'equip d'Albert Larrea després d'aquesta derrota per 3-5 davant el Noia Freixenet.
Doncs a l'Hockey Lliga masculina es completarà demà amb 3 partits més i un d'ells també que podrem veure a les televisions locals.
Sí, aquest serà el de l'Enjoc Televisió entre el Lleida i el Reus a les 4. A la mateixa hora també juga el Barça-Girona. A les 8 del vespre, Palafrugell-Liceo.
I a tot això estàvem ben pendents aquesta tarda dels sortejos de les competicions europees, on tenim implicats molts equips catalans. Començant per l'Eurolliga, on hi ha el Barça, el Reus i el Noia.
Per cert, Ignasi, que ha finalitzat ja el Voltregà 6, Vendrell 1. Victòria per 5 gols de diferència.
Perfecte.
Comentaves, aquest sorteig de l'Eurolliga estranya. Recordem que es va aplaçar a principi de temporada. No semblava que hi hagués dates fixes per reprendre la competició. Finalment es va instar als clubs que qui volgués participar que ho digués sota unes mesures de prevenció, i al final són 9 equips que jugaran aquesta Eurolliga masculina, entre catalans i un espanyol, el Liceo, i portuguesos. Per tant, els italians i els francesos no han volgut jugar aquesta Eurolliga masculina. Començarà amb una fase de grups entre el 9 i l'11 d'abril en format bombolla. Encara s'han de saber les seus. I amb aquests tres grups, grup A, Noia, Porto i Barcelos, grup B, Reus, Sporting, Oliveirense, i grup C, Barça, Liceo i Benfica. D'aquí, els tres primers i el millor segon passaran a la final a 4, que la disputaran el 15 i 16 de maig.
Això pel que fa a l'Eurolliga, la màxima competició europea de l'hoquei patins. A la Europe Cup, la segona màxima competició, aquí tindrem una final a 7.
Sí, perquè el Lleida passa directament a semifinals i, per tant, s'enfrontaran en uns quarts de final altres equips, tot plegat en una final a 7 que es disputarà del 30 d'abril al 2 de maig. Els quarts de final seran Calafell-Girona, Sarzana-Itàlia-Igualada i Caldes-Ribadave portuguès. En aquest cas, el guanyador del Calafell-Girona s'enfrontarà al Lleida i tindríem, per tant, finalista català segur.
Això a les competicions europees masculines. A la femenina s'ha fet el sorteig de la final a 8 de l'Eurolliga. Aquí també tenim equips catalans.
Sí, que es disputarà del 27 al 30 de maig, Benfica-Voltregà, Estuart de Portugal-Palau i Cerdanyola-Manlleu.
Doncs,
per tant, tindrem semifinalista segur català.
Exactament. Ben pendents que estàvem aquesta tarda d'aquests sortejos europeus i també, evidentment, de partits de Lliga. L'hoquei Lliga femenina, en el grup C, que és el de la segona fase dels equips que lluiten pel títol, tenim partits de la tercera jornada.
De Roses 4, Vigues i Riells 2, Manlleu 2, Voltregà 0, Cerdanyola 2, Palau 5, i el que acaba de finalitzar, Telecable Gijón 6, Sant Cugat 3.
Doncs bona victòria en el derbi usonenc del Manlleu davant d'un Voltregà que ja suma 3 derrotes consecutives. Ràdio Manlleu, Dionís Cruzelles.
Victòria final de les manlleuenques per 2-0 en un partit en el qual ha estat molt igualat, sobretot a la primera part, amb un partit amb molta intensitat, en diferents alternatives al joc, però que finalment s'ha decantat a favor de les de Jordi Boada. La primera part més Igualada ha sortit el Manlleu molt fort, però Teresa Bernades, la portera del Voltregà, ha evitat que el Manlleu anés al descans amb avantatge al marcador. Tot i així, el Voltregà també ha disposat de les seves opcions en els contraatacs ràpids i un partit en el que no hi havia un dominador dels dos equips i que finalment s'ha doncs, acabat la primera part amb empat a zero. La segona part, el Manlleu ha sortit amb una altra intensitat i ha pogut marcar ben aviat el primer gol amb una transició ràpida on Anna Casarmona ha fet una assistència a Ona Castellví que marcava l'1-0. D'aquí fins al final, totalment el Manlleu intentant controlar el joc, però amb un Voltregà que apretava i apretava per aconseguir el gol de l'empat. Ha castigat el Voltregà, sobretot la quantitat de faltes que ha arribat a fer la segona part, fins a 15 faltes, i amb una d'aquestes faltes directa a la segona, Anna Casarmona, a falta de 7 segons, ha posat la rúbrica a un partit que no deixa de ser un gran partit de hockey i sobretot un derbi d'aquells que fan afició. Bé, estic al costat de Maria Anglada. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Victòria importantíssima davant un Voltregà que a la primera part sobretot ha donat molta feina.
Sí, la veritat que és un rival molt fort, que ja sabíem des del principi que ens costaria molt, però bé, hem afrontat el partit amb moltes ganes. Jo crec que hem sortit des del minut 0 posades, intenses, que és potser el que ens va faltar a Vigues i crec que s'ha notat al final.
Sobretot ha tardat a arribar al gol, però ho mereixiu, sobretot per oportunitats.
Sí, bé, ja sabíem que ens costaria perquè és un gran equip i una gran portera com és la Teresa Bernades, però bé, a base d'insistència sabíem que entraria i al final la segona part ens acaba entrant.
Com t'has trobat després d'haver jugat amb el Voltregà les anteriors temporades i no sé si era el primer enfrontament que tenies directament amb elles?
Bé, ens vam enfrontar a la Copa de la Lliga, sí, a la principi de temporada, però sí, més oficial, sí que era el primer, i la veritat és que sí que al principi era una mica de nervis, però ara que ha començat a anar al partit ja se m'ha anat passant.
Molt bé, gràcies i enhorabona per victòria.
I pel que fa a l'hoquei lliga femenina, en aquest cas el grup D, que és el grup per la permanència, també partits de la tercera jornada, jugaran en aquest cas demà,
A les 12 del migdia, Girona-Igualada, a 2:15 Cuencas Mineres-Vilassana i a 4:15 el Corcom-Vilanova.
I pel que fa a l'hoquei lliga plata, el grup Nord, 15a jornada, aquests són els marcadors.
Aquesta tarda s'han jugat el Sant Just 13, Areces 4, Tordera 4, Liceo B1 i el Capellades 3, Vilafranca 6. Acaba de finalitzar el Manlleu 0, Sant Cugat 0 i encara en marxa el Xum 5, Companyia de Maria 5 i et dic que falten res, 2 segons per acabar el partit.
Doncs no hi ha hagut gols finalment a Manlleu, déu-n'hi-do, Manlleu-Sant Cugat. Ràdio Manlleu, Marc Lladó, què ha passat?
Doncs no hi ha hagut gols. La segona meitat ha estat controlada pels manlleuencs, però no han trobat porteria en cap de les ocasions que han provat, sigui xuts llunyans amb 2 contra 1 en transició ràpida. Han topat amb el porter, amb el travesser, però no han trobat la xarxa finalment. Un empat a 0 i un punt per cada equip, el Manlleu i el Sant Cugat. Un punt que s'assaboreix diferent. El Manlleu sembla que la sensació és que hagi perdut els 2 punts que el posarien com a líder. De moment empat a punts amb el Sant Just. I el Sant Cugat, que celebrava com una victòria l'empat que han aconseguit a una pista molt difícil, que és a la pista del Manlleu. Un paper destacat ha estat el porter manlleuenc Xavier Arcas, que ha aturat en un final frenètic una falta directa i fins a un penal a 15 segons del final. Per tant, ha aconseguit mantenir la porteria 0 i el Manlleu igualment tampoc ha trobat porteria. Per tant, 0-0 el marcador entre Manlleu i Sant Cugat.
Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
I abans d'aquesta tarda, el Tordera, que s'ha imposat 4-1 al Liceo B. Ràdio Tordera, Joan Martín Clota.
Victòria importantíssima la que ha aconseguit el Tordera, que a més dona un altre valor a la fita aconseguida la setmana passada a la pista del CUE de l'Hockey Lliga Plata Nord. Se n'anem per parts, aquesta tarda aquí al Parroquial ha aconseguit els 3 punts vitals davant del Deportivo Liceo, uns gallecs que han aconseguit avançar-se en el marcador, però que abans del descans el conjunt torderenc ha aconseguit igualar. I a la represa, a la segona part, el partit ha estat totalment groc i vermell. El conjunt de TT Ugas, que tenia clara la importància del partit d'avui i sabia que a casa ha de ser intractable i ha de mantenir aquesta línia victoriosa. Doncs així ho ha aconseguit. 4 gols més i finalment el còmpul global ha quedat de la següent manera. 4-1, victòria del Tordera, que s'estableix a la mitja taula de la classificació, això sí, tenint en compte que la setmana que ve tornarà a jugar a casa i per tant tindrà una nova oportunitat per seguir amb aquesta bona dinàmica de resultats. I això és tot des del Parroquial de Tordera. Bona nit.
Bona nit, Joan. T'escoltem demà aquí a l'Enjoc. I a l'Hockey Lliga... No, hi ha acabat el partit?
Correcte, Ignasi. Xum ja... 5, companyia Maria 5.
No, no, només mirant-nos ja ens entenem, ja ens entenem. Hockey Lliga Plata, grup sud, 15a jornada. Aquí també tenim uns quants marcadors d'avui mateix.
Sí, aquesta tarda s'ha jugat el Vilanova 3, el Covendas 5, també el Santa Maria del Pilar 2, Sant Feliu 3, l'Espanyol 4, Arenys 1, i també han finalitzat els dos partits de les 8 del vespre, l'Alpicat 4, el Coi 5 i les Rozas 4, Barça B 7.
Doncs derrota del Vilanova davant de l'Alcobendas, Canal Blau, Jordi Martí.
Tot i la derrota 3-5 davant l'Alcobendas, el club a Tibirova ha mostrat una molt bona imatge i s'ha fet mereixedor de com a mínim sumar un punt. Als dos minuts, Alec Gil, en una jugada desafortunada dels locals, ha marcat en pròpia porta l'únic gol de la primera part. En aquests primers 25 minuts, el Vilanova ha desaprofitat una falta directa i un penal. Per tant, hem anat al descans amb mínim avantatge madrileny al marcador. D'aquesta primera part cal lamentar la lesió del local David Lecha, que es podria perdre els dos propers partits. A la represa no han començat bé les coses pel patir, ja que al primer minut en l'única falta acumulativa que han fet durant tota la segona part, Candanedo ha aprofitat la directa per fer el 0-2. El Vilanova no s'ha arrugat, i el 4 David París també de directa fent l'1-2. El partit ha embogit, i al minut 5, Víctor Woli feia l'1-3. El 6, Candanedo ha fallat una directa, i al 7 de penal, Marc Cuevas ha posat el 2-3 al marcador. Cuevas, el 9, podia haver empatat en un nou penal, però el seu xut l'ha aturat el porter madrileny. Al 16, també de directa, Candanedo feia el 2-4, i a 4 del final, Nacho Garrido tornava a posar el Vilanova dins del partit fent el 3-4. El Vilanova ha gaudit d'ocasions per empatar, però 38 segons del final, una blava innocent de David París li ha costat la barbella per protestar, i Candanedo l'ha aprofitat per fer el definitiu 3-5. El tècnic del club a Tibirnova, Lluís Medrano, es mostrava molt satisfet del joc del seu equip.
Jo estic molt content. Ja sé que perdre a casa 2-5 no agrada, però jo estic molt content. Vull dir, jo vaig prometre a l'afició que entrenaríem, que treballaríem. Tenim mancances a l'hora de matar els partits i per fi podem assenyalar això com una causa a treballar, una de les que ja queden poques però que s'ha de treballar. Crec que no és just el resultat, jo crec que hem fet mèrits per empatar aquest partit, com a mínim, i crec que hem plantat molta cara i hem jugat prou bé. Hem tingut un moment en què l'Alcobendas d'inici, pues, perquè té la qualitat que té, ens ha posat molt nerviosos i no trobàvem lloc a la pista, però de mica el meu equip s'ha fet gran, hem guanyat les cantonades, hem guanyat el darrere de porteria, hem tingut ocasions, hem treballat molt bé, però bueno, estem jugant contra gent que té molta veterania, molta experiència, i això no ho podem arreglar en dos dies.
El tècnic del club a Tibirnova està satisfet, però amb el seu equip li queda un llarg camí en el seu intent de salvar la categoria.
Vinga, 3:15, recta final d'aquest enjoc d'avui dissabte. Parlem d'handbol, de la Lliga Sobal, 22a jornada. Els dos equips catalans van jugar ahir.
Un va perdre, l'altre va guanyar. La victòria anava 21, Barça 45 i Granollers 26, Conca 27.
Doncs derrota d'un gol del Granollers d'Antonio Rama.
Penso que avui una de les claus ha sigut no aprofitar les superioritats, no? És un equip que sabíem que era molt agressiu, que ens donaria moltes opcions de jugar amb un més, i hem tingut parcials de superioritat que no hem sigut capaços de guanyar, ja no d'empatar, sinó que hem anat perdent, no? Al final de tot el partit es torna boig, per un costat, per l'altre, els àrbitres, i tot són decisions que encara no saps quines estan prenent, et treu una miqueta de, bueno, de no saber què passa. L'última bola, que a falta de 3-4 segons la robem netament, i bueno, ens piten falta, després aquest gol que, bueno, que potser sí que el Marc se'n recordarà, doncs, tota la nit, però al final no hem de puntualitzar tant en una situació final com aquesta.
I a tot això, avui hem sabut també que el rival del Barça en els vuitens de final de la Champions en vol serà l'Elverum Noruec, que anada el 31 de març o 1 d'abril a Noruega, i la tornada la setmana següent al Palau. I en handbol, ho dèiem durant el decurs d'aquest programa també, divisió d'honor femenina, importantíssima victòria del Granollers.
Sí, a la pista del tercer classificat per dos gols de diferència, Gran Canària 28, Granollers 30, les ballesanes continuen líders del seu grup.
Doncs això és el que deia després del partit del tècnic del Granollers, unes declaracions que ens arriben pràcticament tretes del forn. Robert Cuesta.
Estic molt feliç pel treball de tot l'equip. Ha sigut espectacular com s'han buidat totes les jugadores a la pista, com ho han donat tot. Han estat els 60 minuts lluitant, no han deixat els braços en cap moment, i sens dubte ha sigut una victòria de molt d'orgull i de màgia. Com et dic, l'equip s'ha buidat a pista. Sabíem que ens correrien moltíssim, que ens apretarien molt al contragol, i així ho han fet. Al moment que hem ajustat aquest petit problema, ens hem sentit molt més còmodes.
Doncs molt bona aquesta victòria del Granollers a la pista del Gran Canària, del segon classificat. Anem baixant categories. A la divisió d'honor plata masculina, grup A, arribàvem a la 18a jornada, és l'última de la primera fase, i aquí tenim un parell de partits perquè un altre dels catalans s'ha quedat ajornat.
Sí, per casos de Covid a l'equip visitant, en aquest cas el Sant Martí Adrianenc, era el partit que havien de jugar Barça B i Sant Martí Adrianenc. Sí que s'han disputat el Novas 33, Bordils 29 i l'Alac Can 25, Sarrià 26. Malgrat la victòria, els de Sarrià de Ter hauran de jugar la fase per la permanència juntament amb el Bordils.
Això a la plata masculina, i a la plata femenina, grup C, 20a jornada. Tots aquests marcadors són d'avui dissabte.
Gavà 25, Mislata 30, Castelló 32, La Roca 27, Sant Joan d'Espí 26, Elda 22, Benidorm 23, Amposta 24, Joventut amb Vol Mataró 30, Sant Vicenç 31, atenció, Associació Lleidatana 14, Sant Quirze 40, Lluar Gràcia 27, Almassora 22.
Déu-n'hi-do. Derrota del Mataró o victòria del Sant Vicenç, depèn de com es miri, 30-31. Mataró Ràdio, Àlex Andrés.
Derrota del Club Joventut amb Vol Mataró per 30-31 davant de l'Embol Sant Vicenç en un partit molt igualat que no s'ha decidit fins al final. De fet, les diferències eren mínimes. Si bé és cert que l'Embol Sant Vicenç ha començat millor, amb 3 gols d'avantatge per davant, el Mataró ha sigut capaç de capgirar aquest resultat. Tant és així que la represa s'ha arribat a col·locar per davant les mataronines i a falta de 4 minuts anaven 2 a sobre. Les precipitacions en atac i la falta de punteria sumat a la falta d'intensitat en defensa han fet que finalment, però, qui sumés els 2 punts i per tant la victòria fos les visitants de l'Embol Sant Vicenç. Un Embol Sant Vicenç que ara passa a ser en tercera posició en detriment d'un Mataró que està ara en la quarta. El Mataró porta 3 partits seguits sense conèixer la victòria i mirarà de treure's la malestrugança la setmana que ve.
Això a la plata femenina. I pel que fa a la primera estatal masculina, grup D, 19a jornada, els marcadors són aquests.
Oar Gràcia 24, Banyoles 25, Poblenou 27, Terrassa 25, Palau Tordera 29, Sabadell 33, Esplugues 33, Joventut amb Vol Mataró 25, Sant Esteve Sarrovires 33, Sant Esteve Palau Tordera 42, Sant Cugat 27, La Salle Montcada 23 i Sant Quirze 35, La Roca 19. Ha quedat ajornat el Sant Joan d'Espí, Granollers B.
Parlem de rugby. No hi havia ni divisió d'honor masculina ni divisió d'honor B masculina. En aquest cas sí que hi havia de la divisió d'honor B femenina. El grup a 6a jornada, avui hem tingut un partit.
Sí, un partit que han jugat els dos equips catalans, s'han enfrontat entre ells, el Sant Cugat i el Buc.
Sí, un partit que ha seguit des de Cugat Mèdia, César Martínez.
El primer equip femení del Club Rugby Sant Cugat ha caigut davant el Buc Barcelona per 15-18 i ha patit la primera desfeta de temporada en la 6a jornada de divisió d'honor B. El grup dirigit per Alberto Casorran ha vist com les visitants han capgirat el lluminós en els instants finals. Tot i la derrota, les santcugatenques continuen líders. S'esperava un enfrontament vibrant a la Guinardera entre dos referents al rugby català. Els dos equips han començat amb molt de respecte cap al rival i han minimitzat riscos. L'inici ha estat poc fluid, sense gaire dinamisme. Les locals han comès masses cops de càstig i d'aquesta manera ha obert el marcador al Buc Barcelona al quart d'hora de joc. Les santcugatenques han millorat i mitjançant Montserrat Leuja han assolit el primer setge de la tarda i Ana Maria Iglesias ha estat encertada en el xut al pals, ficant un marcador de 7-3. Quan el maig s'encaminava al descans, en la darrera acció del primer temps, les visitants han retallat distàncies amb un nou xut a càstig, deixant un marcador de 7-6. La segona meitat ha arrencat enèrgicament, amb un primer saig de Beatriz González i la posterior resposta de les barcelonines, que no volien despenjar-se. Amb el pas dels minuts, tot i que el lluminós seguia anivellat, les noies d'Alberto Casorran han guanyat protagonisme i han aconseguit tancar el darrere del conjunt visitant. Ana Maria Iglesias, amb un altre xut de càstig, ha ampliat l'avantatge. El rugby Sant Cugat, que ha hagut de defensar els minuts finals amb una jugadora menys, ha vist com el Buc de Barcelona ha donat la volta al maig i s'ha posat per davant gràcies a un assaig de Lili Riley i el posterior xut a pals. Les locals no han tingut temps per reaccionar i han certificat la primera derrota de temporada per 15-18. Tot i la desfeta, El Club Rugby Sant Cugat segueix líder i pot assegurar la primera plaça la setmana vinent contra el Salvador, situat en mitja taula.
Demà un altre partit en aquesta divisió d'honor B femenina de rugby.
Sí, a les 12 del migdia, GEC Les Rozas.
I per cercar aquesta tarda, la selecció espanyola amb les catalanes Anna Puig, de la Santboiana, i Bet Segarra, del Sant Cugat, s'ha proclamat campiona d'Europa, imposant-se clarament a Holanda en la final per 87-0. És el vuitè títol i cinquè de consecutiu. Ara jugaran contra Escòcia, Irlanda i Itàlia per obtenir una plaça per al Mundial de Nova Zelanda del pròxim mes de setembre. I per cert, en futbol americà, demà tenim partit dels Dracs de Badalona.
Sí, a les 11 del matí, Dracs Badalona, Saragossa, Hurricanes, inici de la segona volta.
I vinga, i parlem també d'hoquei herba, estem a la recta final del programa, divisió d'honor femenina, 14a jornada, avui hem tingut un partit.
El Júnior 8, Jolaseta 1.
Doncs un partit que ha seguit des de Cugat Mèdia, César Martínez.
El Júnior femení guanya per 8 gols a 1 el Jolaseta en la 14a jornada de la Lliga Iberdrola. El maig ha començat molt favorable per als blau i negres. En el minut 5, les de Sant Cugat han obert el lluminós després que Mayalén García aprofités una gran jugada col·laborativa. Les de Mercè Malgosa seguien gaudint de bones oportunitats tant en jugades com en penal corners. I en el minut 13, la capitana Carlota Petxamé ha anotat el segon gol per als locals. En el segon quart, el júnior femení ha anotat el tercer gol després que Mariona Serraima assistís a la Laia Vidosa perquè pogués marcar plaer. En el minut 26, Carlota Petxamé ha anotat el segon gol en el seu compte particular. 6 minuts més tard, ha arribat el primer gol de penal córner transformat per Laura Boix. A la següent jugada, Anna Gil ha anotat el 6è gol. El partit s'ha anat al descans amb un marcador de 6-0. A la represa, la dinàmica del partit no ha variat molt, malgrat que les encuatenques s'han relaxat una mica respecte a la primera part. Al minut 52, Berta Serraima ha anotat el 7è gol en un penal córner. En el darrer quart, les biscaïnes han pogut marcar el gol de l'honor, quan Carlota de Madariaga ha aprofitat l'assistència de la seva companya. En els darrers instants de partit, Berta Serraima ha marcat un doblet en un penal córner. Finalment, les encuatenques tornen a guanyar amb un contundent 8-1, que les permet secolidar-se amb el Club de Campo, que té un partit menys. Escoltem el tècnic del júnior femení, Marcel Malgosa.
Part hem sigut molt efectives amb gols de jugada, que també és una cosa que ens costava. Penso que tot l'any havíem fet 10 gols de jugada i avui ja n'hem fet 3 o 4, així que ja el dic. Però bueno, en general molt content, sobretot per bueno, la concentració i l'ambició que hem mostrat a la primera part. Una setmana que teníem complicada, havíem jugat 2 partits, cansades i a més contra l'últim classificat, així que ja et dic, molt content en aquest sentit.
La propera jornada, les blau i negres visitaran la pista de la Reial Societat.
Demà diumenge es completa aquesta 14a jornada de la divisió d'honor femenina d'hoquei herba.
A 2:15, Garata Oriente, Atlètic Terrassa Polo i Terrassa Reial Societat.
I a la divisió d'honor masculina, un resultat d'avui.
El Polo 1, Barça 0.
I demà, 3 partits més.
A 2:15, Club de Campo Terrassa i Junior Egara. A la 1, Línia 22, Atlètic Terrassa.
I arribem a la recta final ja d'aquest programa, d'aquest enjoc, on hem parlat amb molts protagonistes, entre ells la Raquel Brun, jugadora del voleibol Sant Cugat, que és a un sol partit de jugar al play-off pel títol per primera vegada a la història.
Nosaltres realment ens centrem en el nostre partit, en assolir aquests 3 punts, perquè si assolim aquests 3 punts estem matemàticament classificades pel play-off amb la nostra feina i no tenir que estar pensant en què fa un altre equip. Així que anirem a tope en tot moment i intentarem emportar-nos aquests 3 punts i la victòria i la classificació pels play-off, que ens ho mereixem.
I tant que s'ho mereix el volei Sant Cugat. Vinga, que no tenim temps per més. Jordi Cervantes, bona nit.
Bona nit.
Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, la Marta Espugós a la redacció, Toni Sánchez, al control de so, i els que us hem parlat, Jordi Cervantes i Ignasi Trapero. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web de la xarxa. Gaudiu de la nit de dissabte i recordeu, mans, distància i mascareta. Bona nit.
En joc, el programa de l'esport català. En joc, amb Ignasi Trapero. En joc, amb Ignasi Trapero.
La xarxa de comunicació local.